Capgira, esports i més a Catalunya Ràdio.
Com us dèiem avui al Tot Gira, ja que el temps ens ho permet, volem comentar aquest estudi que ha fet aquesta consultora sueca Kairos Internacional i que es presentava aquesta setmana passada a Barcelona. Parla dels joves. És unes entrevistes que s'han fet a 22.000 joves, nois i noies, de 17 països diferents. Els preguntaven, entre altres coses, quins són els seus somnis, quines són les seves ambicions, les seves il·lusions, o fins i tot quins són els seus hàbits de consum. Pel que fa al resultat dels joves que viuen a l'estat espanyol, per una banda trobem respostes que ens fan pensar que viuen en un món contradictori i que ells són contradictoris en si mateixos. Tindrem oportunitat de comentar-ho i ens agradarà que ens pugueu ajudar també a comentar-ho. Per una banda diuen que estan ancorats al nucli familiar, és allò de no voler marxar de casa dels pares, que són una mica mandrosos i poc solidaris amb altres generacions. En canvi, els agrada viure una bona vida, els agrada viure i menjar bé. I, a més, se senten, entre d'altres coses, el que dèiem abans, prou emprenedors i prou optimistes. Jo no sé si són respostes contradictòries o entren dins de la dinàmica d'aquesta societat en la que tots vivim i en la que tots tenim alguna cosa a preservar i algunes aspiracions a complir. Com que nosaltres no en sabem prou de tot això i com que tampoc ens en refiem massa d'aquestes 17.000 entrevistes que han fet des d'aquesta consultora sueca Kairos Internacional, avui hem convidat al programa en Guillem Arís, que és coordinador de la Fundació CEPAC per la promoció de l'autoocupació a Catalunya. Guillem, bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya l'Andreu Carol. Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
L'Andreu és coordinador nacional d'Acció Jove, Joves de Comissions Obreres de Catalunya. Tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Usmane Mbalo. Usmane, bona tarda.
Bona tarda.
Membre del secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. I d'aquí una estoneta també ens farem acompanyar d'en Miquel Àngel Esomba, que és professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb ells, més tot allò que vosaltres hi vulgueu aportar a través dels tres canals de comunicació del programa, sigui el telèfon, el 932017474, o bé un missatge al 7033, un SMS, amb la paraula Capgira, aquest espai, i el missatge que ens voleu fer arribar, o fins i tot via mail a l'adreça gira@catradio.cat, per escoltar les vostres opinions, si us sentiu identificats o no en aquesta mínima definició que hem fet des del començament, o en tot allò que hi vulgueu aportar a mesura que vagi avançant la conversa amb els nostres convidats aquesta tarda. Bé, jo he dit unes quantes coses, però n'hi podria afegir més, perquè se'n desprenen moltes de definicions, si és que en podem dir així, d'aquesta enquesta. Per exemple, l'estudi certifica que els joves espanyols són hedonistes i consumistes, que els agrada gastar diners, que són poc compromesos amb la societat, que són desconfiats amb el govern o amb els governs i amb els mitjans de comunicació. Mira, aquí també ens toca a nosaltres. I amb les organitzacions i les empreses multinacionals. Són una mica producte de la societat en la que vivim ara mateix, Guillem.
Jo crec que sí, estem en un moment en què pues, l'economia va bé, en principi pues, vivim en un país amb un índex de creixement, amb unes bones condicions de vida, amb un estat del benestar que funciona, i això en el fons és una mica el que promociona és aquesta actitud, doncs que podríem, em sembla que el director de la Fundació ha dit hedonista, però bueno, es podria parlar d'això, no? Mm. Ara, aquests estudis finalment representen el que representen i a partir d'aquí doncs, hauríem de veure amb estudis més a fons en cadascuna de les particularitats, ja sigui de consum, d'emprenedoria o de compromís amb la solidaritat, si això realment respon a la veritat i al col·lectiu de joves que tenim.
O sigui, estudis més segmentats, més sectorials, per dir-ho d'alguna manera. No? Això em fa anar al que hauria d'haver estat la primera pregunta, no? I és, creieu que són necessàries aquestes enquestes i aquests estudis d'una fundació com aquesta? Vull, no ho sé, ho dic perquè segurament ens crida molt l'atenció, però no sé quin profit en poden acabar tenint, Andreu.
Hi ha una, diguéssim, tota una disciplina de la sociologia, no?, que són els estudis de valors. Clar, els valors és una cosa que és molt difícil de mesurar abans. Parlàvem una mica abans d'entrar amb el Guillem d'això. Com mesures els valors? Com mesures l'egoisme o l'hedonisme? Primera qüestió. És a dir, tu imagina't que la declaració de la renda, diguéssim, vostè creu que guanya molt i ha de pagar molts impostos o creu que ha de pagar pocs impostos? No, vostè, no. Quan cobra vostè de nòmina, d'accions o si té pis?
No, i que depenent del que tu responguessis et diguessin, doncs vostè és egoista o vostè és
egoista. Clar, no? Llavors, els estudis de valors, a veure, no es tracta de, diguéssim, carregar-nos. El que passa que sí que els hem de portar amb molta cura, tenir-los clar, quan un respon sobre un mateix mai és objectiu per definició, i els hem de tenir en compte amb altres indicadors. Hi ha indicadors, diguéssim, objectius, que són pistes, que ens poden donar pistes. Pistes que tenim. Els joves no s'abstenen massa més que els adults, per exemple, a les eleccions polítiques. Mm. Una altra pista. Els joves
doncs,
escolta, no
això
participen...
No, això no és el que s'explica habitualment.
No,
ja ho saps.
El que passa que sabeu que hi ha hagut ara l'estudi aquest, per exemple, que ha fet el Departament de Participació Ciutadana de la Generalitat. El que passa que també una cosa els estudis i una altra cosa després les lectures, que els mitjans de comunicació, evidentment, no poden publicar l'estudi íntegre i sempre simplifica.
Va, fixa't, la culpa sempre és dels mitjans de comunicació.
Bueno,
està bé.
Però si no fos pels mitjans de comunicació, la majoria de la gent tampoc sabria que existia aquest estudi.
O no hi haurien interpretacions.
Segurament, no? Mm. Llavors, què passa? De fet, si vas a l'estudi, sortir una mica la idea, el perfil de l'abstencionisme, no? De fet, si vas a l'estudi, el que et diu precisament és el contrari, és que el problema és que cada cop hi ha menys un perfil, i cada cop, clar, evidentment, com més gent s'absté, com una part, una proporció més alta de la societat s'abstén a les eleccions, més representativa és de la totalitat. I el que ens està dient aquell estudi és, no, això de que això és una cosa que està en parlants, o de joves, o de calvos, o de rossos, o de gent amb els ulls clars, això ja no és així. Cada cop el perfil de l'abstencionista es correspon més amb la societat en general. Vull dir que aquestes coses, i el que es veu és això, no hi ha, diguéssim, en participació, per exemple, en associacions o en ONGs així. És més o menys la mateixa. També, a vegades, fins i tot s'ha dit al revés, no, els joves són els que participen altruistament i tal. Doncs més o menys a la mateixa mesura que els adults. Vull dir que moltes vegades, quan parlem del tall d'edat, també ens l'hem de... Per què distingim entre joves i no joves,
bueno,
i en quins temes?
O
entre dones i homes. Clar. En alguns casos pot haver distinció i en altres no. Clar. I apunto, ja acabo. Una altra qüestió. Hi ha cada cop més gent, i sociòlegs interessants a casa nostra, que parlen de que moltes coses que fins ara les analitzaven en termes de joves i no joves, les hauríem d'analitzar en termes de generacions. Mm. És a dir, que és molt diferent. No és el mateix dir, si tu ets d'una manera perquè ets jove, vol dir que quan et facis gran potser ja canviaràs. Mm. Si tu ets d'una manera perquè has arribat al món, diguéssim, en un moment aquest món estava fet d'una determinada manera, això t'acompanyarà tota la vida.
És curiós que el coordinador...
Potser també ens hauríem de plantejar això.
Però deixa'm dir-te només una cosa, eh? Bé, perquè m'agrada també sentir l'Usmani que el tenim al telèfon, però és curiós que l'Andreu Querol, que ho hem dit abans, insisteixo, és el coordinador nacional d'Acció Jove de Joves de Comissions Obreres de Catalunya, ens digui que ho hem de repartir entre generacions, no? Llavors, què hem de parlar? De la generació del mòbil, de la generació de l'ordinador, de la generació de la informàtica, de la generació de la llum elèctrica?
O la generació, per exemple, que ha accedit al mercat de treball i al mercat de l'habitatge en un moment en què aquests havien patit una sèrie de transformacions i que, per tant, ho tenen més difícil que la generació anterior. I que això és molt important, perquè si és una generació i no que siguin joves, vol dir que quan en tinguin 34 tindran els mateixos problemes si no hi han fet res.
Yeah.
Per això cada cop, si fixes, diuen, no, abans era joves fins als 25, ara fins als 30, ara després fins als 35. Home, o amb palment jubilació, diguéssim, amb joventut, o vol dir que hi ha coses que potser no tenen a veure amb l'edat, sinó en el moment que t'ha tocat viure. I potser des d'aquest enfoc les hauríem d'analitzar. No?
Molt bé. Deixeu-me tornar a saludar l'Usmani Mbalo. Usmani, bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
L'Usmani és membre del secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Tinc entès que avui a Berga hi havia l'assemblea del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Estaria bé que ens poguessis aportar alguna d'aquelles coses, no sé si heu tingut oportunitat de discutir sobre algun d'aquests aspectes avui en aquesta celebració d'aquesta assemblea, o d'avançar a partir del que ja ens han explicat el Guillem i l'Andreu, digues.
Doncs molt bona tarda, i disculpa'ns en nom del Consell Nacional de Joventut de Catalunya de no poder ser en la nostra presència física al nivell de Catalunya Ràdio. Ja sabeu tots, ho acabeu de saber alguns dels espectadors que no sabíeu que avui hem tancat la 29a Assemblea General del Consell Nacional aquí a Berga. Com a nou equip que som del Consell Nacional, els companys i les companyes, personalment m'han elegit com a vicepresident segon del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Molt bé, o sigui que t'hem de felicitar pel nou nomenament, diguéssim.
Moltes gràcies.
Entesos.
Doncs nosaltres, com a Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, en primer lloc, pel que fa a l'enquesta en si mateixa, partint de la base de què estem parlant, de 22.000, al voltant de 22.000 joves entrevistats arreu del món, perquè estem parlant de 17 països de diferents continents, des d'aquests principis ens demanem nosaltres, el jovent català que som, fins a quin punt aquesta enquesta realment cuestiona la realitat nostra. Això d'una banda. Doncs és una enquesta que nosaltres no creiem que no creiem aproximadament que refleta allò que és la realitat del jovent català.
O sigui, que al jovent català no li agrada viure una bona vida, no li agrada viure i menjar bé, no li agrada estar amb els amics, no li agrada gastar diners.
Jo crec que la qüestió no és aquesta. La qüestió és que sigui el jovent que sigui la persona que sigui, no hi ha 100 persones. Jo crec que aquests valors tots són denominadors comuns de qualsevol tipus, qualsevol persona. I què volem partir d'aquesta base? Volem partir d'aquesta base a la no discriminalització del jovent, perquè el jovent no som un sector excloent de la societat, som dins de la societat. Apartenem a aquesta societat i entenem que, com a elements fonamentals d'aquesta societat, la qüestió no es plantejaria d'aquesta manera, perquè ja és un plantejament excloent, dient que al jovent sí li agrada viure bé, però jo em demano, quina persona, qualsevol indret, qui no li agradaria viure bé?
A tothom.
A tothom.
Clar,
vale.
Clar.
Jo la qüestió no la vull plantejar des d'aquesta perspectiva. Nosaltres des del Consell Nacional de Joventut de Catalunya volem abordar el tema anant directament al grau.
Molt bé.
Per què el jove
Usmane, permeta'm un instant, perquè s'acaba d'incorporar a la conversa el Miquel Àngel Isomba, a qui també m'agradarà poder saludar. Ho dic perquè un cop hàgiu intervingut tots com a mínim una vegada, podrem entrar en la dinàmica d'una mica més de contraposar unes idees amb unes altres, perquè si no ens quedarem sempre amb la resposta d'un, amb una visió una mica més general, encara que ja sé que es fa molt difícil a través de poca estona i d'un mitjà de comunicació arribar a determinades conclusions, no? Però deixa'm saludar el Miquel Àngel Isomba. Miquel Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Miquel Àngel és professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. No sé si has tingut oportunitat d'escoltar les primeres intervencions dels convidats que et precedeixen, però suposo que amb els anys que fa que et dediques a tot això i tens una opinió prou formada a l'hora d'intentar centrar una miqueta o de comunicar-nos quina és la teva opinió fent referència en aquesta enquesta que estem comentant. Ho dic per poder avançar en la conversa i a partir d'aquí poder intervenir tots una miqueta.
Sí, home, jo no sé si... La veritat és que lamento no haver-me pogut incorporar fins ara, però la primera cosa que sí que volia dir és que una mica quan hi ha una enquesta d'aquestes característiques tan àmplia i en tants llocs geogràfics diferenciats i distants els uns dels altres, la primera cosa que se m'acut és una mica com el que ens passa sempre amb la loteria, no? Que un diu, ostres, resulta que veus per la televisió que li toca molta gent, però a mi mai m'ha tocat. I resulta que quan es fan enquestes d'aquestes, dius, ostres, no sé qui deuen entrevistar.
Encara és pitjor, i ha tocat el meu poble i a mi no m'ha tocat, no?
Dius, a mi no m'han entrevistat per fer aquesta entrevista, no? No, fora una mica de la broma, a mi el que em sembla és que la primera cosa que hauríem de tenir o posar de manifest damunt d'aquestes qüestions és parlar amb prudència del tema dels resultats d'aquesta enquesta. Però una cosa molt senzilla, i és que jo dubto que el concepte que tingui doncs d'emprenedor o d'egoista o de viure bé o dels determinats valors que s'han posat de manifest en aquesta enquesta un jove de Finlàndia, un jove de Grècia, un jove de França, un jove de Catalunya tinguin el mateix significat. I per tant, diguem-ne, aquesta és una primera de les reflexions que a mi em vindria al cap a posar en tot cas en quarantena el que serien aquests resultats, que ens els hauríem de prendre com un motiu precisament doncs això, com estem fent ara, no? De debat i reflexió, però no tant, diguem-ne, de resultats categòrics de la missa, no?
A mi, si em permeteu, m'agradaria posar sobre la taula que aquests resultats d'alguna manera sonen a déjà vu. Un tal Sòcrates fa uns quants centenars d'anys ja deia que els joves són tirans, que no tenen respecte per res, que només els preocupa viure bé i sense preocupacions.
Sócrates.
I és aquella
lateria,
aquella lateria de la joventut, d'alguna manera, com deia l'Ousmane, una mica criminalitzada sempre.
A qui li adreces la...
No,
Guillem, que tenia... En el cas de l'emprenedoria, que és la nostra especialitat al CEPAC, l'enquesta diu que el 82% dels joves tenen esperit emprenedor. Bueno, això és un brindis al sol. D'aquest 82% diu que el 23% o el 23,9% es planteja crear una empresa en els propers 15 anys. per una persona de 25 anys, això és un altre brindis al sol. Si parlem del que dèiem abans, d'estudis més segmentats, en el cas de l'emprenedoria hi ha el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, que és un estudi que es fa ben fet tècnicament a nivell global, que el fa la Universitat Autònoma de Barcelona, a Catalunya, i en aquest cas els resultats sí que són que els joves catalans són més emprenedors que els joves europeus, són més emprenedors que els joves espanyols en general, no estem en la primera posició enlloc, és a dir, a nivell europeu els irlandesos segurament són els més emprenedors, a nivell espanyol sembla ser que els canaris i els madrilenys són més emprenedors que nosaltres, però és a dir, sí que podem considerar que els joves catalans són emprenedors. Mm. Una altra cosa, si compares amb altres països de l'OCDE fora del que és la Unió Europea, llavors baixem bastant, una mica fruit del que dèiem, no? De l'estat del benestar, de que pues, ara hi ha bastanta feina per tothom, amb la qual cosa és més arriscat, el cost d'oportunitat de posar en marxa una empresa és més alt, i que la cultura que hi ha en el nostre país doncs, és de, bastant de rebuig de, per un jove que vol crear una empresa, és a dir, una persona que... un jove de 25 a 30 anys que comenta amb els seus pares o amb la seva parella que vol posar en marxa un petit negoci, la primera resposta que té és que quasi millor que venés a treballar a la caixa, no?
Però mira, t'ho anava a dir ara, vull dir, perquè en el fons moltes de les respostes, o molt del tant per cent elevat de les respostes, vull dir, parlem d'un 24%, aspiren a ser funcionaris.
Efectivament, aquesta és una de les qüestions. Jo no diria només un 24%. Quan es fa des de fa un parell de mesos una enquesta a joves universitaris en el nostre país i se'ls demana què volen ser en el futur, el 80% responen, 80% de matriculats en aquests moments a les universitats, que volen ser funcionaris.
Escolta, Miquel Àngel, però això respon una mica en aquella necessitat de qualsevol persona humana de tenir una estabilitat, de saber que comptarà amb uns recursos determinats per poder estar, per poder-se o intentar com a mínim establir-se dins d'aquesta societat cada vegada més competitiva, o és que en el fons no hem de parlar ja tant de valors com si de tot el que ens influeix la societat sigui mitjançant les empreses, les multinacionals, la dinàmica del màrqueting, allò que ens hem de convertir en consumidors cada vegada més aviat, etcètera, etcètera, etcètera.
És que aquí hi ha un creuament de cables prou important que em sembla que valdria la pena de remarcar.
Doncs
perquè certament d'una banda sí que hi ha aquesta sensació per part dels joves i les joves que realment doncs, bueno, doncs diuen tenim un futur bastant difícil, sembla ser que el funcionariat és una sortida.
Que disculpa, que disculpa, Miquel Àngel, disculpa, només un moment per fer un afegitó molt ràpid, que el sí. Que deia ara mateix el Guillem, jo deia vull ser funcionari, però és que treballar a la caixa en el fons és gairebé com convertir-se en un funcionari.
Les expectatives de seguretat són similars.
No? Exacte.
Sí, però jo volia simplement remarcar la contradicció que existeix entre aquesta actitud i d'altra banda, el que suposa d'altra banda, diguem-ne, el fet d'entendre que estem en una societat del canvi, una societat complexa, una societat, diguem-ne, inestable, en la qual, diguem-ne, doncs, hi ha un segment de població juvenil que es veu abocat doncs, a col·locació molt inestable governada per les empreses de treball temporal. I, clar, d'alguna manera, també és cert que hi ha un bon segment de joves que, si més no, tenen també una tendència a situar-se en aquesta perspectiva i que, per tant, diguem-ne, poden venir tranquil·lament doncs, a classe, per concretament de la universitat, i dir-te, doncs, mira, escolta'm, jo és que avui no vindré o la setmana que ve no vindré perquè m'ha sortit un treballet d'una setmana. I, per tant, diguem-ne, aquesta dinàmica també d'assumir, en part, aquest dinamisme existeix per una bona part d'un sector i això, com dic, entra en contradicció en aquesta tensió. D'una banda, les ganes d'estabilitzar-se, però també d'assumir amb bastanta naturalitat el fet de que això no és gaire possible i d'intentar-nos adaptar, diguem-ne, al que hi ha. El que sí que és cert que jo diria i destacaria que trobem a faltar en moltes ocasions és aquesta perspectiva de ser emprenedors, però ser emprenedors, diguem-ne, amb un projecte sòlid a mig i llarg termini. Això sí que certament en aquests moments en el panorama dels joves que podem anomenar entre 18, 25, 26 anys no existeix.
Parlant d'això, per exemple, jo aquesta pregunta li adreço directament a l'Andreu Carol en la seva qualitat de sindicalista aquesta tarda al programa. A mi em fa molta gràcia llegir que els nostres joves apareixen ancorats al nucli familiar moltes vegades per força. Jo conec molts joves que volen marxar de casa però que no tenen manera d'accedir a cap mena d'habitatge.
Un amic meu diu que els joves no surten de marxa, fugen de casa els pares. I la manera, diguéssim, la millor manera d'acabar, diguéssim, a vegades amb determinats problemes associats a l'oci nocturn, diguéssim, seria segurament una bona política pública d'habitatge, perquè un cop tens pis, clar, sincerament, ja. Això està a les 7 de la matinada donant voltes, ja no fa tanta gràcia, no. Com a mi cada setmana no. Però aquesta conya per què va? Perquè jo crec que, fixeu-vos que en tot moment estem entre dos moments, que és els valors en abstracte i els valors en relació a la realitat material, tangible. Clar, hi ha una tendència, la gent vol ser funcionària, els joves i no joves, la gent el que vol és, en un moment on el futur es veu en clau de pèrdua, i això és molt important, estem davant la primera generació que encertada o desencertadament veu el futur pitjor que el present.
Sí, senyor. I quan han tingut accés a una preparació com a mínim intel·lectual, professional, tècnica, de les millors a les que es pot aspirar?
D'acord. Llavors, home, evidentment, jo el primer que vull és elements que em donin seguretat. Sigui una relació laboral doncs, amb la Caixa, perquè em sembla que això és una institució que aquí més o menys tirarem, el tema del funcionari, que clarament doncs, té molts problemes en molts punts de vista, però el gran atractiu que té és l'estabilitat. Busco elements d'estabilitat. Segona qüestió, si a mi l'espai públic no em resol els problemes, si hi ha una crisi en el concepte de treball, si hi ha una crisi en el concepte mateix de l'administració, de l'Estat, de tal, on em puc refugiar? On trobo jo la resposta? Doncs amb els meus nuclis càlids, en la família, i per tant, els joves ara són més familiars que abans, però no perquè de sobte hi hagi una publicitat o les pel·lis siguin més familiars, no, perquè si a mi a l'espai públic, als espais moderns, diguéssim, on em socialitzo, no sé què, no em generen seguretat, jo he de buscar la seguretat a la família, en els grups d'amics, i per tant, rebutjo, o no rebutjo, no hi veig una utilitat, o no veig que em serveixi de res, diguéssim, els països moderns, la família de moderna no en té res, és una institució molt clàssica.
Jo voldria introduir un element aquí en la discussió.
Miquel Àngel, deixa'm un moment que li cedim la paraula a l'Usmane, que el tenim al telèfon des de fa estona i encara no, és a dir, fa estona que no l'hem escoltat, i després ja, de veritat, tindràs oportunitat de parlar, perquè encara tenim un quart d'hora llarg per poder acabar de comentar tot això. Usmane, suposo que tens ganes d'afegir-hi alguna cosa a el que he sentit fins ara.
Sí, abans d'afegir alguna cosa, una de les respostes que volia fer arribar, allò que demanaves des de Consell, aquesta assemblea que hem tractat, algú que s'era relacionat amb aquest tema, doncs el lema d'aquesta AGO, per casualitat, doncs és un lema que és molt significatiu en aquest sentit, de que el lema diu som diferents, som iguals. D'allò nosaltres els jovens què entenem? Entenem que formem part d'aquesta societat i que formem part d'aquesta societat no podem ser excloents d'aquesta societat. Entenem que hi ha diferències d'edats, doncs, independentment de les diferències d'edats, doncs, hem de tenir els mateixos drets i deures, les mateixes oportunitats dins d'aquesta societat. Això per respondre allò que aquest cap de setmana hem tractat i que aniria en aquest sentit.
El problema que ara quan parlem, disculpa que t'interrompi, no sé si coincidiràs o coincidireu la resta, ara quan es parla de drets i deures, vull dir que de vegades molta gent se n'omple molt la boca de tot això, fa la sensació que intel·lectualment, políticament, fins i tot, en tenim molts de drets, i els deures ja sabem més o menys qualsevol que visqui en una societat estabilitzada els que ha de tenir, però la realitat és ben altra, i tenim molts deures i cada vegada fa la sensació que els drets es van, jo diria, reduint.
Tant, no sé si coincidim. Es deslegitima, no sé si, i per tant es deslegitima l'espai públic. Perquè si jo veig unes coses escrites sobre el paper que després en la realitat em desmenteix, jo què vols que cregui en la política, en l'Estat, en l'empresa, en el no sé què, quan l'espai públic inclou espai públic en el sentit d'estat només, sinó també inclouria les empreses, tot allò que se surt pròpiament del meu àmbit d'intimitat, de la família, no sé què. Diguéssim, per una banda hi ha la literatura i de l'altra la realitat que la contradiu, es deslegitima, i jo busco, per tant, una altra sortida que a mi no em suposi, diguéssim, aquesta trampa o aquesta traïció a les expectatives que el mateix espai genera.
Bé, jo voldria donar, precisament en aquest sentit, bastant de suport a algunes de les coses que s'han dit.
Em sembla molt bé, però és que hem interromput dues vegades directament l'Usmane i no li deixem acabar el seu discurs, diguéssim. Usmane, tu tens algun problema que intervingui el Miquel Àngel i després tu, diguem, per fer-ho més fluid, això, o no?
Per respecte, com a principi de respecte, jo crec que vostè és el moderador.
No, ho dic, però és que clar, em sap greu perquè cada vegada ets tu el que rep, diguéssim, i el que no acabem de deixar-li desenvolupar el seu discurs.
Jo estic a distància, amb la qual com a moderador també, doncs, crec que tens tota l'autonomia d'anar equilibrant una mica el debat, no? No em queixo.
Escolta, en lloc de fer això que estem fent ara, vull dir, aprofita el temps, vull dir, acaba de fer la teva exposició i després li cedim la paraula a Miquel Àngeles.
Doncs va. Això, a veure, aquesta enquesta que es tracta, d'acord? Nosaltres pensem que des del moviment associatiu juvenil hem anat treballant molt i hem anat treballant molt com a ciutadans temes com a habitatge, dret a habitatge, temes com a lluita contra la precarietat laboral juvenil, temes com una formació professional digna, adequada, temes com a participar com a plens ciutadans en el que és l'espai de la societat. Aquesta enquesta, nosaltres pensem que està molt lluny de la realitat del jovent català. Ens agradaria a nosaltres, sincerament, que fossin enquestes emmarcades dins la realitat catalana des de les institucions o des d'algunes organitzacions, i entenem que hi ha molts estudis que s'han tret en aquest sentit, perquè pensem que aquests estudis són els que realment ens apropa una mica més a la realitat del jovent català. Això dit d'una banda. D'altra banda, per què el jovent no marxem de casa? Per què? M'agradaria tractar el per què, no només a l'afirmativa de que el jove es queda a casa. Per mi això és generar un discurs molt negatiu sobre la realitat juvenil. Ens demanem el per què no marxem de casa.
Perquè no podeu, no?
Tenim una feina estable, digna, amb uns sous que ens permetin doncs, d'emancipar-nos. Doncs la majoria dels jovents som els que patim la precarietat laboral. Això d'una banda. Això són estudis oficials i estudis també que fan veure aquesta realitat.
Usmane, entesos, escolta, permeta'm un moment, perquè el Miquel Àngel també fa estona que vol intervenir i després el Guillem, que fa estona que no l'escoltem. Miquel Àngel, digues.
Sí, jo volia simplement introduir un element bastant relacionat amb el que s'ha estat comentant fins ara, molt directament centrat en el que serien aspectes de classe social. A mi em sembla que la nostra societat en aquests moments gaudeix d'una situació que no s'ha viscut fins ara mai. És a dir, som una societat que tenim persones joves d'una determinada edat, entre els 15, els 25, 30 anys, doncs que ha estat més formada que en qualsevol altre moment de la història del nostre país, però també ens trobem a la vegada que aquesta formació no s'ha convertit, no s'ha transformat en oportunitats, diguem-ne, per la millora, per la promoció social, per allò que alguns anomenen l'ascensor.
Això és el que dèiem una mica l'Andreu i jo fa un moment, sí.
I per tant, diguem-ne, jo crec que aquest és un element molt important a tenir en compte, perquè certament tenim d'entrada el que és una notícia de que hi ha un cert caràcter emprenedor, diguem-ne, a escala europea, però també és cert que aquest caràcter emprenedor depèn molt del que seria també les actituds prèvies o dels contextos i entorns que les persones hi hagin pogut viure. És a dir, que una titulació universitària o haver fet alguns estudis no signifiquen d'entrada haver participat d'uns determinats contextos socials que permetin o que afavoreixin que realment les persones doncs, hagin viscut el que són doncs, bueno, els valors precisament de tenir iniciativa, de tenir empenta, de saber-se comprometre en determinades realitats, a impulsar un projecte, i no només de caràcter, jo diria, empresarial, sinó també de caràcter social. És a dir, que d'alguna manera també seria interessant que poguéssim analitzar des del punt de vista, per exemple, que comentava ara el company de la perspectiva d'entitats de juvenils, sí. Tot el que és no només la perspectiva d'inserció laboral des d'una òptica doncs, d'emancipació, sinó també, diguem-ne, de contribuir a la construcció d'un determinat model de societat basat en uns valors. I per tant, diguem-ne, jo crec que aquest element m'agradaria que poguéssim introduir-lo per poder-lo tenir present.
Doncs mira, fem una cosa. Ens queden uns 12 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Jo el que sí us demanaria és, ara ja hem... Està clar que no podem comentar-ho tot i menys en tan poc temps, però ara ja hem exposat una mica el què. Ara el que sí us demanaria, si sou capaços de fer una mica l'exercici de com haurien de canviar les coses o quins són els plantejaments des dels diferents àmbits en els que vosaltres hi sou i que representeu per poder, com a mínim, donar alguna idea potser no tant a la gent jove que aquesta hora no ens està escoltant, com si els pares i les mares d'aquesta gent jove que potser sí estan al seu automòbil o a casa i diuen, mira, escolta, que aquesta tarda a la ràdio explicaven no sé què des del CEPAC, per exemple, no? I en Guillem Arís, que és el coordinador d'aquesta fundació, deia, mira, un parell o tres de coses que hauríeu de tenir una mica clares, Guillem.
Doncs algunes idees apuntaria. La primera és el concepte aquest d'ascensor social. A mi em genera molt rebuig. Jo crec que el que hauríem de tenir és una escala social, una escala que es va pujant graó a graó, i que es puja amb esforç, no amb ascensor, que es puja automàticament i perquè sí. La segona és que el principal problema per generar esperit emprenedor entre els joves és de l'entorn, és a dir, el que comentava abans de la mare que li diu al fill que vagi a treballar a la caixa, no? El més important és generar l'expectativa de que la seguretat no es troba en una institució de la qual tu no controles res, sinó que pues, anar a treballar a una multinacional que depèn d'un senyor que viu a Tòquio i que decideix tancar una planta on tu treballes, sinó que la seguretat depèn bàsicament del teu esforç personal, de la teva capacitat de generar èxit en el món empresarial o en qualsevol àmbit de la vida, no? I per últim, doncs, en quant al que comentaves de portar idees a les institucions públiques, doncs, o als diferents àmbits en què es pugui treballar a favor, en aquest cas de l'emprenedoria, doncs cada vegada hi ha més programes de suport als emprenedors, de formació, d'acompanyament, per la gent que vol muntar una empresa. L'emprenedor últimament sembla que per l'administració és un perfil que cal cuidar, que cal mimar. El que passa és que en el moment en què aquest emprenedor fa allò que l'administració li demana que faci, que és crear la seva pròpia empresa, llavors es converteix en un subjecte ja no de mimo, diguem, sinó de se li carrega una quantitat de burocràcia, una quantitat d'obligacions a complir, unes empreses que moltes vegades són petites i són d'un, dos o tres treballadors, i se'ls exigeix el mateix que s'exigeix a grans empreses, no? I no hi ha, diguem, mecanismes d'acompanyament als emprenedors durant les primeres èpoques, i això és una de les coses que més desincentiva, segurament.
Un apunt ràpid és, tenim la generació millor formada, sí, i tenim un 30% de fracàs escolar, el més alt de la Unió Europea, juntament amb Grècia i Portugal. Què vol dir? Que falta un input de la diagnosi, que és que hi ha una certa segregació social, en els que la foto ens deixem sempre, és una foto global, però hi ha molta gent que no s'hi reconeix perquè estan als extrems d'aquesta foto. Vaig a les receptes, no? Jo crec que en primer lloc hem de tenir molt clar que davant d'una situació que tenim, que és, tenim un mercat mundial, que cada cop mundial, no? I tenim uns espais d'intervenció pública locals, diguéssim, aquí hi ha alguna cosa que ja no funciona, ja ho podem veure. Per tant, el que necessitem és generar espai públic també mundial, internacional. S'acaba de fundar la primera gran internacional sindical del segle XXI, que és la gran internacional sindical més àmplia de tota la història, per exemple. És un pas. Hem de crear, per tant, espais de democràcia mundial perquè l'economia és mundialitzada, no? Primer punt. Segon element, i que tinguin després una proximitat en lo local, en lo territorial, en lo proper. Segon, hem de saber situar el que són guanys col·lectius. Mentre en aquest país ens pensem que la seguretat social, jo treballo amb gent molt jove i treballo amb adolescents, jo vaig explicar xerrades a instituts, igual que el Guillem, anem a instituts a fer xerrades, no sé què. I la gent es pensa que, doncs pensem, perquè no ens ho ha explicat ningú, que vols que et pensem que això de tenir una assegurança d'atur, o això de que hi hagi que el contracte de treball te'l registrin i te'l vigili i l'Estat, que no facin trampes, sí, o això de tenir...
La gent es pensa que això quan neixes ja ho tens, clar, no? Però, i que tothom ho ha tingut tota la vida.
Però és clar, és que aquí ens han explicat que la democràcia és una cosa que van fer el rei amb el Suárez asseguts en un despatx, o que l'actual llei de dependència és una genialitat del ministre de Treball i no el resultat d'un esforç col·lectiu, d'una lluita col·lectiva que ha donat uns resultats positius. Per tant, hem de saber visualitzar això, perquè si no, qui no li veurem utilitat.
Clar.
I finalment, jo crec que hem de ser conscients de que hem de guanyar seguretat, hem de generar expectatives de futur, i això no ho podem fer tancant-nos en el més proper, això està abocat al fracàs, ni a les velles receptes, perquè el món ha canviat, l'empresa avui no és com la d'abans. Per tant, hi ha molts llocs que nosaltres anàvem sempre allò amb el contracte fijo, contracte fijo, i alguns llocs ens el tiran a la cara, el contracte fijo. M'expliques el contracte fix, aquí no em serveix de res, en aquesta empresa, en aquesta realitat, aquí hem de buscar una altra solució. Si estic cobrant la misèria que estic cobrant, jo per què vull un contracte fijo? El que vull és marxar. Per tant, hem de ser capaços de dir com aconseguim que les empreses que necessiten, les empreses, tot serveix això, jo com soc sindicalista parlo més d'empreses, que necessiten realment aquesta flexibilitat, aquesta adaptació, això per els costos d'això no els paguin sempre els mateixos, i per tant hem de buscar fórmules que existeixin, i hi ha bones pràctiques que avui no explicaré perquè se'ns acabarà el temps, que un altre dia em convidareu, les explicaré, que bones pràctiques, no, hi ha maneres de pactar, negociar, arribar a acords en l'espai col·lectiu per generar aquestes expectatives de millora. Si jo veig en l'espai col·lectiu una possibilitat de millorar tots, potser no seré tan radicalment individualista i tiraré simplement pel campi qui pugui.
Ara enteneu per què triomfen els sindicalistes, perquè s'allarguen, no? S'ocupen el seu espai.
Quan no avancem per diàleg, avancem per esgotament.
És broma, és broma. Miquel Àngel Esomba, des de l'Autònoma, va, vinga, què hi afegiries?
Bueno, en primer lloc dic que quina llàstima que tinguem tan poc de temps, perquè la veritat és que com que falten moltes dades i veig que els contertulis no en dominen algunes, no tenim temps per poder-ne acabar d'aprofundir.
Escolta, portem una hora parlant d'això,
Coses del tipus, per exemple, el fracàs escolar és un dels més alts de la Unió Europea, però també és cert que tots els contertulis que estem parlant respecte a la nostra EGB és dels nivells més baixos respecte a la nostra realitat del nostre propi país. Llavors, parlar de fracàs escolar en aquests moments, hem de parlar-ne, diguem-ne, amb una certa cautela.
Ho pots explicar una mica millor, això, Miquel Àngel? Ho pots explicar una mica millor, això que acabes de dir, perquè ho entengui tothom?
Puc explicar que nosaltres fèiem EGB els que estem parlant ara per telèfon o des de la ràdio en directe, són persones que pertanyem a una generació que quan nosaltres fèiem EGB, les persones que tenien fracàs escolar, el percentatge era molt més alt que el que hi ha ara.
Sí.
I això és una realitat. I per tant, diguem, està molt documentada i molt treballada. De la mateixa manera que també està molt clar que les persones que realment tenen accés, oportunitats per poder accedir a una escala social i a unes oportunitats, diguem-ne, de millor feina i de millor ocupació, doncs són menors ara que en altres moments. Per tant, diguem-ne, també discrepo bastant de la idea de les escales, perquè avui dia sí que fan falta més mai ascensors per poder arribar als àtics, on realment hi ha gent que per classe social s'hi reprodueix una vegada rere l'altra, generació per generació, i hi ha moltes persones que des de classes mitjanes, mitjanes baixes, igual o molt més preparades que les persones que viuen als àtics, pel fet de no tenir un ascensor i tenir una escala que els costa molts esglaons de poder pujar, no hi arriben mai. I per tant, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, jo faria una crida general, especialment des del que seria el coneixement que tenim a la universitat, el que seria, doncs, la creació d'oportunitats. A mi em sembla que la clau està sobretot en aquí, ja s'ha dit bastant en el debat, la idea dels papers i la idea de que els fonaments, les estratègies sobre el paper estan molt clares, però després, quan nosaltres ens situem des de la realitat, veiem que hi ha coses que no funcionen, el que sobretot hem d'anar a buscar és sobretot que hi hagi persones que quan tenen realment una igualtat d'oportunitats i han tingut alternatives per sortir-se'n, per tenir uns estudis, per tenir una titulació i per demostrar que realment són gent bona, no se'ls plantegen escales al davant, sinó que els plantegen ascensors que pugen 40-50 pisos i que els permeten trencar les barreres invisibles però existents entre grups socials i poder d'alguna manera fer una societat molt més cohesionada, no a partir ja llavors de la igualtat d'oportunitats, sinó de la igualtat també del que són les alternatives de poder tenir, doncs, bueno, com a mínim, una expectativa de futur millor.
Entesos. Usmane, ho tancaràs tu, això, a no ser que ens deixis un parell de minuts per acabar de discutir algun dels aspectes que queden una mica penjats en aquest final.
D'acord. Jo, en aquesta línia, nosaltres, des del Consell Nacional de Jovent de Catalunya, entenem que si partim les bases de que el jovent pateix del que és la precarietat laboral, la inestabilitat laboral, entenem que això és una qüestió que no facilita gens la seva emancipació d'una manera molt, molt, molt general. Doncs des del Consell nosaltres sempre hem cridat i continuarem cridant a les administracions que vegin i que tinguin en compte aquesta situació i que facin com a administracions doncs, polítiques que canvien aquesta situació del jovent català. I entenem que en aquesta línia és molt important comptar amb els agents socials i amb els agents econòmics, perquè entenem que el problema del tema de l'habitatge no es pot deixar en mans d'alguns privats. I pensem que això és un error a nivell institucional, de que el tema d'habitatge sigui un tema privat i no un tema públic.
Escolta, fa molts anys que dura aquest problema privat, eh?
Doncs cal canviar-ho, perquè l'alarma avui en dia és bastant, bastant greu. Avui mateix...
Doncs vosaltres teniu un instrument que es diu Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Avui mateix t'ho dic, a la clausura de l'assemblea, el vicepresident del govern, el senyor Carol Rovira, el nom del govern català, segons estudis que els han fet arribar a nivell del govern català, 70-11% del jove no pot marxar de casa.
Ja, ja.
És a dir, el govern és conscient d'això. Nosaltres que demanem, no fem un flashback de fa 20 anys o 15 anys. Entenem que la nostra administració avui en dia poden canviar aquesta situació si actuen. I això nosaltres que demanem, doncs que actuïn.
Entesos.
Que actuïn. Perquè sabem que, entenem que hi ha espais naturals en els quals les administracions tenen tota la legitimitat perquè poden treure normes que els permetin anar a construir més habitatge d'ofició, de protecció oficial, perdoneu-me. Entenem que les administracions tenen molta legitimitat de fer un dialec obert envers els agents socials i els agents econòmics i arribar a un consens de manera que aquesta situació canvia a nivell de l'habitatge juvenil, a nivell també a nivell laboral.
Entesos. Escolteu una cosa, ens queda un minut i mig, jo no sé si...
Jo volia afegir una coseta, si em deixeu, si em permeteu.
Però ha de ser molt ràpid,
us permeteu. El que cridem també a tota la societat i fins i tot als mitjans de comunicació,
sí.
El teixit associatiu juvenil català és un teixit amb un exemplar molt rellevant a nivell nacional, estatal i internacional, i demanem que tota la societat, a través del mitjà de comunicació, que deixin de criminalitzar el jove. O sigui, els joves som consumistes. Si som consumistes, és la nostra societat que és consumista primer. Si els joves som consumistes, és perquè les nostres administracions faciliten polítiques de consumistes.
Jo crec que primer sou consumidors i després potser consumistes.
I tota la societat en general.
Dret,
no? Tota la societat en general.
Si els diners els guanyes tu, consumis el que vulguis.
Exacte. O sigui, no som els joves que som consumistes, som la societat que som consumistes, perquè nosaltres els joves som formem part d'aquesta societat.
Entesos. Escolta, hem d'acabar perquè som a punt d'arribar a les 7 de la tarda, el temps de la informació a Catalunya Ràdio. Us mane moltes gràcies per ser amb nosaltres, igual que l'Andreu, el Guillem i el Miquel Àngel. Gràcies per voler-nos acompanyar aquesta tarda de diumenge i parlar d'aquests aspectes que han de servir per començar a trencar alguns estereotips i segurament per donar pistes a la societat en general i en particular perquè puguin avançar d'una manera més positiva que no pas el que puguin reflectir una enquesta d'una consultora sueca, amb tots els meus respectes, feta amb 17.000 entrevistes. Adéu-siau i bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
Gràcies.